obrim Calaix de Sastre, com cada setmana, amb en Joan López. Joan, molt bon dia.
Bon dia.
Un Calaix de Sastre que està ple aquest dies de coses santjoaneres i de paraules estranyes, també.
Bé, però veureu que aquesta paraula que diré ara, la paraula ordalia, és una paraula que de qualque manera s'ha de relacionar també amb la nit màgica de Sant Joan, però que és una ordalia. Començant per la novel·la d'en Pau Faner, El mal de la guerra, que vam presentar fa molt poc. A la pàgina 107 d'aquesta novel·la hi ha la següent escena. Uns personatges dolents, l'abat Servats i Joanot Valentó, que s'agutzil al caid del castell presó on està tancat el personatge principal de l'obra, resulta que són estan obsedits a trobar culpables, i per trobar culpables fan un exercici d'arbitrarietat suprema, que es diu un judici de Déu. Submeten a un inculpat, en Mat Cunyades, acusat falsament d'assassinat, a la següent ordalia, o judici de Déu. Diu textualment: el llançarien a l'aigua amb un pes als peus i el deixarien una estona prou llarga al fons perquè Déu determinés si era o no culpable. Si en acabat en sortia en vida, si podien revifar-lo, volia dir que era innocent o que Déu el perdonava. I si en canvi s'ofegava, com era de suposar que faria qualsevol home submès durant tanta estona a la privació d'aire, volia dir que era culpable i no tenia perdó de Déu. Si és innocent, va dir, Déu el salvarà. Déu no pot fer impossibles. Què has dit? No res. Bé, aquell pobre home, com podeu suposar, en surt mort i ben mort. I ells diuen, s'ha fet justícia. D'aquests judicis de Déu se'n diuen més tècnicament ordalies. No sé si vostès l'han sentit mai, en aquesta paraula.
Un servidor, no.
Ordalia l'empraven els historiadors de dret per referir-se a les proves que a l'edat mitjana feien els acusats, les quals proves servien per escatir la seva culpabilitat o innocència. La vida de les paraules a vegades dona uns toms molt curiosos, i concretament aquesta paraula és fruit de la llatinització d'un antic mot anglosaxó. Ordal, no sé com es pronunciaria en aquell temps, volia dir judici. Encara avui podem trobar en els diccionaris anglesos ordeal amb el sentit d'experiència penosa. Algunes sí que en devien ser de penoses, com la que hem vist ara fa, o com la que hem llegit ara fa un moment. Proves de vida o mort, proves en el camp de l'honor, a cavall o a peu, amb llances, masses, destrals, espases. Per Sant Joan, en el pla, no arribam a tant, encara que no hi manca qui es jugui la vida per agafar un bocí de carota, de vegades una simple estella de carota. Però d'altres ordalies resultaven més inòcues, per exemple, aquelles que consistien a pràctiques màgico-eròtiques, per les quals algunes persones, sobretot les al·lotes fadrines, pretenien preveure el seu futur matrimonial, si es casarien o no, quan ho farien, qui en seria l'home o la dona, en el seu cas, i quina professió tindria. Bé, del cicle de Sant Joan, de caràcter sagrat, ja trobarem moltes, però ara ja tenim por de fer llarg i ho podem deixar, si vols, Miquel Àngel, per la pròxima setmana.
Molt bé, perfecte. Però el que sí que voldria comentar és que, bueno, com que ja estem a punt d'arribar a Sant Joan, ja s'ha fet una representació de Foc i Fum per als veiets de geriàtric. La van fer enguany joves, jovenets, crec que qualcun tu el deus conèixer, i moltes vegades han xerrat de Foc i Fum, sobretot quan s'atraca a Sant Joan, i tu sols dir que és com obrir un clàix i trobar restes arqueològiques de sa llengua, Foc i Fum, no?
Bé, restes arqueològiques exactament no, però magnífiques mostres d'una llengua viva, plena d'expressions populars, plenes de, jo què sé, de dites, de refranys, de frases fetes, i tot treu a compte. Jo, per exemple, ara penso, jo aquí entre els torrossos m'he criat, que ho entén Rafel, mon pare que ensia el cel, que era un pagès dels més grossos, etc. Un torròs, dit així en bo, pronunciat ho, torròs, ve de terra, i per tant s'escriu terròs, però un terròs és una gleva, i la paraula gleva sí que va desapareixent de l'imaginari col·lectiu, perquè avui en dia, en fi, fotré una gleva és una expressió que vol dir una altra cosa, no? Una becollada, sí. un cop. Una gleva és tirar-te un mac, però sí un pidoix de terra a presa, que es desfà quan t'adona. Però bueno, que ho he sentit dir mai, en això.
De Seglava, sí. Em sembla que havia xerrat qualque vegada de Seglava, però sí que et cert que és una paraula que no l'emprà quasi ningú, te fotré una glava. Però bueno.
Idò, això, per aquí va la cosa, un sí, poc. Sí. Dins Foc i Fuma hi ha un tresor de lèxic.
Un tresor de lèxic, paraules que ja no emprem, altres que s'empraven i que eren incorrectes, hi ha qualque castellanisme, ben curiós.
Però que encaixa.
Dins. Que encaixa dins el context de l'època i de tot el que es fa. I a més és curiós com una obra musical hagi calat tant dins un poble. No crec que passi el món més, que cada any s'hagi...
Bueno, no sé si cercant molt trobaríem
sí, suposo que sí,
peces
sí.
que s'han fet... populars i per tant formen part de la tradició sí, d'una festa, sí. Això està clar. El que convé recordar és que Joan Benejam va escriure Foc i Fum com una jugueta de teatre per infants, per fiats, per fiats de la seva escola. Per tant, ara aquí me deies de la representació juvenil, aquesta infantil, vull recordar que un alumne meu de tercer d'ESO, d'enguany, actuava, per tant, de qualque manera recupera la intenció inicial de Joan Benejam.
Bueno, dic que ho van fer molt bé tots els que van participar, que les persones que hi van anar a veure-ho m'ho van passar molt bé, i bueno, donar-se enhorabona a Miquel Fullana, que era el director artístic de la cosa, i que va quedar molt bé tot.
Molt bé, sot senyal de que no moriràs.
No, em fa l'efecte que no, que té vida per molt d'anys, això.
Molt bé.
Joan, gràcies, fins la setmana que ve, bon dia.
Adéu.